Ràdio Vilafranca.
Hola, bon dia. Benvinguts al Penedès en xarxa. Som divendres 22 de març de 2024. Estem a les portes del cap de setmana i, per alguns, potser també a les portes de les vacances de Setmana Santa, almenys tots aquells que estudien, que van a classe. Avui és el seu darrer dia, així que felicitats. Nosaltres hi serem tota la setmana vinent, de dilluns a dijous, fins Dijous Sant, aquí al peu del canó. Ens acomiadarem dijous a les 12. Però això serà la setmana vinent. Anem per aquest divendres, que comença just ara i que acabarà a les 12, i que podreu escoltar a través de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Justament des de la sala de màquines a la capital de l'Alt Penedès, us saludem com cada matí, Toni Olivella i Sílvia Delgado. I anem pel sumari, tot explicant-vos què hi passarà al magazín El Penedès en xarxa al llarg d'aquestes 3 hores i qui ens acompanyarà. Abans de res, saludarem el Marc Paredes, el nostre home del temps, que ens explicarà com serà el cap de setmana i aquest divendres i què passa amb aquesta pols en suspensió tan molesta del Sàhara. Tot seguit, els esports. Divendres és una prèvia ràpida dels partits més destacats del cap de setmana i una entrevista avui amb el nou entrenador del Moja, Ramon Llorenç. Tot parlant de futbol i del Moja, ens plantarem a 2:15, primera de les 3 cites diàries de cada matí amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, al flash informatiu. I després d'aquest primer flash, conversarem amb l'alcalde d'Avinyonet del Penedès, César Herraiz. A les 10:06 us portarem un tastet d'alimentària, perquè hi vam ser dimarts i vam conversar amb 3 empreses del Baix Penedès que han tingut estant. Són cellers Augustus Fòrum, Ecogots i Nina. A 11:15, de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el segon flash d'aquest matí. I tot seguit tenim assessoria laboral al món del treball amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. Avui en parlarem de les treballadores de la llar. Si en teniu a casa, escolteu, perquè teniu deures. També del complement de maternitat per aportació demogràfica o del correu corporatiu dels treballadors, de fins a quin punt el poden espiar o no l'empresa. A partir de les 11:06, entomant la tercera hora, volarà la imaginació perquè Marc Compte ens porta grans històries cinematogràfiques. De fet, avui ens portarà un parell de tastets, de tràilers que ja corren, d'avenços, i després la cartellera, on destaca Caza Fantasmes i Imperio Fantasma. A 11:45, última cita amb els serveis informatius perquè ens expliquin com anem tancant aquest matí els nostres municipis a l'últim flash del dia. I acabarem amb l'agenda al detall, que us porta un parell de recomanacions d'activitats culturals. D'una banda, anirem a Calafell, on aquesta Setmana Santa es podrà visitar tot el patrimoni. i de l'altra, el violinista Ernest Martínez, ens presenta el concert de Camarata Penedès d'aquest diumenge a l'Auditori de Vilafranca, que han titulat Passió. I a més, hi sumarem els butlletins horaris. Hem començat amb el de les 9 i tornarem a connectar a les 10, a les 11 i a les 12 perquè no perdeu pistonada. Així anirà aquest divendres que comença tot seguit.
El temps.
Tots volem saber quin temps farà aquest cap de setmana i la resposta la té el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem aquest divendres amb un ambient assolellat, però encara mantenint la pols en suspensió que ha produït que la posta de sol d'ahir i la sortida d'avui doncs hagin estat terroses, eh? És a dir, amb aquesta pols en suspensió, pols sahariana, que ha deixat doncs el cel bastant cobert i produint aquest fenomen que és la calitja, que és típic de zones properes al continent africà. Però tenim bones notícies perquè aquesta pols en suspensió anirà clarament cap a la baixa, en especial de cara a aquesta tarda, i per tant la qualitat de l'aire serà molt millor. Tot plegat en una jornada que estarà marcada per el domini del sol, com diem, però també per les altes temperatures. I és que, atenció, podíem arribar a tenir valors de 24, 25, fins i tot 27 graus. Això són valors desorbitats, propis fins i tot de finals de juny. Per tant, veurem si fem rècord, perquè les temperatures seran francament altes, en especial durant les hores centrals del dia. Ara bé, tot plegat i les hores comptades, perquè a partir de demà el temps ja voldrà canviar una miqueta, perquè tindrem més núvols, encara mantenir una miqueta de pols en suspensió, però les temperatures tendiran a baixar clarament, i en especial de cara a diumenge, diumenge de Rams. I és que les temperatures se situaran ja una miqueta per sobre el que tocaria, però ja tendint a normalitzar-se, i tot plegat ja amb un ambient més inestable, sobretot a partir de dilluns. Ja allarguem una miqueta la previsió, i és que sembla que el temps voldrà canviar amb una baixada dràstica de les temperatures per situar-se en mitjana o fins i tot per sota, especialment de partir de dilluns a dimarts, i veurem com acaba tot plegat, perquè sembla que tindríem precipitacions, ara mateix podrien ser força generals, i haurem de veure en quines quantitats. Encara queda bastant per anunciar-ho, però de moment aquesta ja és una possibilitat, i de cara a dimarts us anunciarem tots els detalls. Per tant, aquests són els ingredients de la jornada d'avui i per aquest cap de setmana.
Els esports.
Els divendres són sinònim de prèvia esportiva, una secció que arrenquem anant a Ràdio Sant Sadurní per apropar-vos les cites destacades del cap de setmana i també una entrevista que avui dediquem al futbol amb el nou entrenador del Moja. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, arrenquem ja aquesta prèvia esportiva, començant, com fem sempre, amb el futbol. I és que el Vilafranca, després de la balsàmica victòria del cap de setmana passat amb el Peralada, visita diumenge la Pobla de Mafumet a 1:15 del migdia en la 26a jornada del grup 5 de la Tercera Federació. I ja en hoquei patins, aquest cap de setmana es disputa la 22a jornada de la Parlem Hoquei Lliga amb doble enfrontament penedesenc demà. A 8:15 del vespre, el Calafell rebrà la visita de l'Alcoi, mentre que una hora més tard, a 9:15 del vespre, el Noia visitarà l'Igualada. Tot això amb una taula força apretada, on el Noia continua en la segona posició i el Calafell en la quarta. I en el grup nord de l'Hockey Lliga Plata, on hi tenim a Vilafranca i Vendrell, jornada de descans, i no es reprendrà aquesta competició fins al 6 d'abril amb la 18a jornada. El 6 d'abril, doncs, el Vendrell rebrà el Manlleu a les 7 de la tarda, mentre que el Vilafranca, una hora més tard, a les 8, rebrà el Vic. I amb aquesta última prèvia abans de Setmana Santa, tanquem aquesta primera part de la secció i anem ja fins a Canal 20, on l'Armand Beneito avui conversa amb el nou entrenador del Moja. Armand, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs avui volem parlar amb l'entrenador del Moja, amb el nou entrenador del Moja, que es va estrenar fa tot just un parell de jornades amb el Ramon Llorenç. Ramon, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Armand. Molt bé.
Bé, doncs recent aterrat pràcticament doncs, el Moja i de moment no podies començar millor, no? Vas començar amb una victòria, la primera victòria de la temporada a casa, perquè curiosament el Moja no havia guanyat encara cap partit a casa, i aquest cap de setmana empataves al camp del Gavà, un camp i un lloc complicat de treure punts.
Bé, sí, la veritat és que vam començar força bé la jornada anterior, que vam poder guanyar aquí a casa, com tu dius, trencar una mica aquesta ratxa de que no havíem pogut guanyar aquí a casa. Al final es va fer bona aquesta d'entrenador nou, Victòria Santa, i aquesta setmana a Gavà, doncs molt contents perquè vam aconseguir treure un punt en un camp doncs, molt complicat i sobretot la porteria a zero. No? Estem molt contents perquè els dos partits no m'han queixat, hem estat treballant defensivament i la veritat és que de moment estem bastant satisfets.
Bé, jo no sé si tu te l'has mirat el que queda de calendari, però el que està clar és que aquesta categoria està apretada, eh? Vuitè classificat, Viladecans B, 28 punts. Vosaltres, que esteu 700, o si tirem una mica més a baix, sector Montserratina, perquè el Molins de Rei quasi està sentenciat. 22, 6 punts, del vuitè al 17è.
Sí. Bé, l'altre dia ho parlàvem, no? que sembla que aquesta categoria s'ha eliminat els equips de la taula mitja, no? Que al final hi ha la part de dalt i la part de baix. No? Sembla una mica el reflex de la societat, la veritat. I per nosaltres és important que això hagi passat i és important sobretot el partit d'aquest cap de setmana amb el Levante de les Planes perquè em sembla que desè, si no recordo malament, amb 27 punts i potser aquesta setmana, no ens, si guanyéssim, no ens permetria sortir, però sí que és veritat que el que faríem és doncs, posar un equipet més cap allà baix, que és el que a nosaltres ara mateix ens interessa, sumar com més equips possibles siguin, no?, que hagin de lluitar pel descens.
De fet, aquest cap de setmana hi ha dos enfrontaments directes. Juguen equips de baix doncs, en partits. Això vol dir també que, bé, no sé si potser és un empat, allò que dius, què seria millor, però podríeu, si sumeu els tres punts, amb un pèl de sort potser fins i tot sortir d'aquí. Baixen del 14 al 18, que en baixen forces aquest any també.
Sí, en baixen, sí. Home, l'ideal seria és que no sumessin cap dels dos, però quan s'enfronten és complicat això. Òbviament que al final el més interessant seria és que acabessin amb empat, no? però queden moltes jornades. Sembla com que sigui molt definitiu tot, però queden 11 jornades, són molts punts. Penso que nosaltres estem en bona dinàmica amb aquests dos partits, que estem recuperant gent perquè teníem moltes baixes, que l'equip està entrenant molt bé. És un equip, jo sempre ho dic, que és un equip de molta qualitat, que si podem estar tots i podem entrenar, és un equip que segurament que això ho podem treure, però ho hem de creure. I que si ens pensem que falten tres jornades el Moja salvarà, és impossible. Nosaltres fins a l'última jornada estarem patint per intentar sortir d'allà baix, però el que hem de procurar és que en el moment que sortim doncs no tornar-hi a entrar. No?
Tu vens d'entrenar a futbol base i et van fer la proposta, un segona territorial, ja és un equip interessant, no? Un equip complicat, ja podem dir una categoria doncs, difícil. Tu vas pensar gaire o què?
Bé, ja havíem parlat, ja, anys enrere ja havia parlat també quan hi havia en Manel i per situacions diverses no s'havia pogut donar. Jo és el que he dit últimament, que jo no dono un salt a l'amateur, sinó que dono el salt al Moja. És un equip que, bueno, que jo estimo molt, que jo hi he jugat, que penso que hi havia deixat molt temps de la meva vida i que doncs, bueno, es van posar en contacte amb mi i creien que podia ajudar que l'equip canvies aquesta dinàmica i que ho faig amb molta il·lusió i molt convençut. Porto molts anys entrenant, potser no he entrenat a sèniors, però he entrenat a juvenils, que potser també és molt complicat. I al final doncs, també he estat en contacte amb molta gent de futbol i bueno, estic molt tranquil, molt convençut del que sé, del que sabem, tot el cos tècnic, el Jan, el Dani i el Roger, que ens acompanyen, i amb les idees molt clares. Nosaltres ara necessitem sumar i córrer el menys riscos possibles i sumar punts.
Arribes amb un equip que havia sumat dos punts, si no veig malament, dels darrers 27. Com te'l trobes, a l'equip?
Bueno, em trobo un equip emprenyat i amb certa impotència, no? De dir, ostres, segurament que en molts partits s'havien merescut més i no ho havien aconseguit. I llavors entres en una dinàmica que al final es fa complicat canviar-la, sobretot si també tens moltes lesions. Jo el primer partit tenia 8 lesionats, aquesta setmana ja en vaig recuperar 2, en tenia només 6. És complicat, segur que l'entrenador anterior doncs, no li va ser fàcil tampoc i al final et trobes un equip amb moltes, moltes ganes de canviar aquesta situació. Aquesta és la realitat.
Sé que als entrenadors us agrada això del partit a partit, però sí que és veritat que d'aquests partits que queden n'hi ha bastants, amb la zona aquesta que diem del 8è al 18è?
Sí, sí que tenim enfrontaments. També tenim la sort de que hi ha partits de que els jugarem aquí a casa. I bueno, ja es veurà, però pel que he pogut veure jo, jugant aquests dos partits, nosaltres tenim un equip que podem guanyar qualsevol. Al final hem d'anar treballant cosetes, però no només centrar-nos en que jugarem els de baix, sinó també tots els partits que tenim amb els equips de dalt, estic convençut de que podem ser capaços de guanyar. Aquesta setmana a Gavà vam empatar, però vam tenir ocasions com per poder-nos emportar el partit. Però bueno, al final el futbol ja sabem com va.
Deies que et vas trobar un equip emprenyat i realment, si analitzem una mica la temporada del Moja, derrotes clares, clares, una, 4-1, que es va perdre al camp de la Fundació Acadèmia l'Hospitalet. La resta, doncs, 0-1, 1-1, 1-2, 3-4. Clar, això realment emprenya, no?
Bueno, són resultats ajustats i que al final és el que parlem sempre. Quan tu estàs en bona dinàmica, tens aquella sort que el 95 fas el gol. I quan estàs malament, doncs te'l fan a tu i se t'emporten els partits, quan potser has fet més per mereixer. Ja sabem com van aquestes coses. Quan portes molts anys de futbol, doncs, bueno, suposo que el que ha pensat la directiva era que intentar, bueno, que entrés una altra persona per trencar aquesta dinàmica i a veure si realment ho podíem treure endavant, no?
El que sí que és veritat és que és una categoria xula, no?, que està a segona territorial, que és una de les categories xules, no?
Bueno, a segona catalana ja gairebé tots els equips, menys el Moja, estan cobrant. Al final aquí hi ha jugadors doncs, que tenen un cert nivell i sobretot hi ha jugadors joves que tenen molta projecció de cara a anar doncs, a primera catalana, a élit o a tercera divisió. Llavors, bueno, podríem dir que és de les primeres categories en les quals es comença a professionalitzar una miqueta, si ho poguéssim dir aquí, el futbol, no?
La intenció teva, encara és molt aviat, no?, però és evidentment el primer objectiu salvar l'equip i segon quedar-te, no?
El meu objectiu és salvar l'equip. A partir d'aquí el temps i les situacions dirà on ens porta la resta.
I tu has dit, no?, hi ha una plantilla maca, una plantilla per salvar-se sense cap mena de problema. Tens el Guti, que segurament aporta més que jugador, no?
Bueno, el Guti és un pes pesat, al final ha jugat a categories i et dona aquell punt de tranquil·litat i d'estabilitat i, bueno, dins d'un partit ha jugat molts partits i bueno, el sap gestionar. Però no només el Guti, hi ha molts jugadors que porten molts anys jugant i que tenen molt nivell i jugadors joves també que estan aportant a aquest punt, no?, d'energia que també ens cal. Penso que si només visibilitzem amb els jugadors que tenen experiència estem equivocats, perquè aquesta setmana, per exemple, el Guti no hi va ser a Gavà, perquè no podia venir, i l'equip va estar molt solvent, no? Llavors, bueno, això ho tirarem endavant tots, i el que està clar és que l'equip ha de ser sòlid, jugui qui jugui.
Recient aterrat, això de que es descansi a la Setmana Santa, potser és pitjor o et va bé també una mica per fer algun entrenament o alguna coseta?
Bé, al final poder parar és com tot, depèn com vagis amb la dinàmica. Si aquesta setmana aconseguim guanyar, que és la idea i és com hem treballat, segurament que et diria que no m'agrada gens, perquè el que no vull és que es trenquin aquestes dinàmiques. Però al final, una setmana d'entrevista també es dona temps per poder treballar una miqueta més i poder concretar tot allò que ens agradaria que passés al camp, no?
Rivals és difícil, no?, d'ara dir quins són els rivals vostres, perquè realment en baixen 5 i en són molts. Per sort n'hi ha un que quasi ja està sentenciat. Això sí, va guanyar el camp del Moja al Molins de Rei a la primera volta i és l'últim, a més, l'últim partit que tindreu durant la temporada. Però una de les claus segurament és, sobretot, no perdre cap punt amb el que resta de temporada a casa, no? Això seria quasi mitja salvació, no?
dir això, òbviament que si poguessis firmar que guanyes tots els partits a casa, doncs segurament que t'ajudaria, però és molt complicat. I nosaltres no ens centrem en això, és el que has dit tu, mirem partit a partit, aquesta setmana ens toca a casa amb el Levante i hem d'aconseguir guanyar, sí o sí. La setmana que ve que anem a Vistalegre, doncs exactament el mateix, no? Crec que no podem fer números perquè queda moltíssim i perquè hi ha molts equips implicats. I a vegades els equips que han portat 28 jornades fora, de cop i volta es veuen en descens i llavors són els que els costa sortir. Així que jo el que m'agradaria és que si som 6 equips implicats ara i la setmana que ve podem ser 8, millor que millor. I si la setmana que ve 9, doncs millor que millor. Perquè al final tothom es deixarà punts. Així que el que ens interessa és que hi hagi més gent que estigui lluitant per poder salvar la categoria.
Has trobat molta diferència entre el que estaves entrenant fins ara i un equip sènior, tot i que només portes dos partits, no?
Bueno, és com tot. Al final un s'ha d'adaptar al nivell de l'amateur i igual que ells s'han d'adaptar una mica com m'agrada gestionar a mi els equips, no? Òbviament cada nivell és evident que és molt més alt i que al final et dona per poder treballar moltes més coses i això et dona ganes de seguir treballant, no? Al final hem fet el salt amateur també per condicions familiars i personals que no ens permeten potser el sacrifici que requereix, perquè jo personalment penso que aquesta categoria doncs, requereix poder anar a veure tots els rivals, poder fer un bon anàlisi, i nosaltres creiem que no el disposàvem d'aquest temps. Ara, com són 13 partits, ho hem parlat i creiem que estem disposats i, per tant, li podem dedicar aquest temps que creiem que necessita la categoria. No?
I una mica ja per acabar, sé que només has jugat davant de dos rivals, però la categoria ha jugat davant d'un rival de dalt i ha jugat davant d'un rival de la zona mitja-baixa. Com veus la categoria dels rivals? O de la categoria en si?
Jo a la categoria hi vaig jugar ja fa anys, quan vam pujar la primera vegada al Moja, perquè jugàvem en l'equip que va pujar. I vaig poder-la seguir també un parell o tres anys. Per mi, la meva opció, de fet ho parlàvem l'altre dia, era que el nivell de la categoria ha baixat. I veient els dos equips amb els que m'he enfrontat, ho segueixo mantenint. Això no vol dir que la categoria no sigui bonica, no sigui atractiva i que no hi hagi bons equips, ni molt menys. Però sí que tinc la sensació de que el col·locar una categoria entremig de la tercera i la primera catalana ha fet que el nivell dels jugadors doncs, estigui una miqueta més baix, perquè al final hi ha una categoria i hem d'anar a tirar cap. Normalment els que destaquen tiren una miqueta més cap amunt. No?
Molt bé, Ramon, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé, evidentment. Ens encantaria que el Moja doncs, se salvés, és el primer objectiu, i tot és per sumar punts i a poder ser de 3 en 3. I el primer, que seria el teu setè, doncs que sigui aquest diumenge, aquest dissabte, a les 6 de la tarda, al Camp dels Pins.
Moltes gràcies, Armand. Això ho intentarem i a veure si podem parlar a final de temporada celebrant-ho.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
No queda ni un minutet per arribar a 9:15. Tenim cita amb l'actualitat, la primera d'aquest matí, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i després del flash informatiu seguirem amb la Roda d'Alcaldes, aquesta secció que ens permet cada 15 dies asseure un alcalde en una de les 4 emissores i conversar dels seus projectes per al mandat i de l'actualitat municipal. Avui ho farem amb César Herraiz, alcalde d'Avinyonet del Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Al punt de 9:15 ens atem al repàs de les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Les Cabanyes remodelarà el Centre Cultural i Lúdic amb una aportació de 450.000 euros de la Diputació de Barcelona. Agustí Vallverdú, alcalde de Les Cabanyes, acompanyat per la primera tinent d'alcalde, Maria Carme Olalla, i el diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès, ha presentat el projecte d'urbanització i remodelació del Centre Cultural i Lúdic, que s'iniciarà enguany amb una aportació extraordinària de la Diputació de Barcelona per valor de 430.000 euros. Properament s'avançarà en la fase de licitació d'aquesta obra, que té com a objectiu l'ampliació de l'equipament i el condicionament de l'entorn. El projecte contempla la remodelació de l'espai de bar, un punt neuràlgic i de socialització clau pels veïns, a més de la construcció d'una sala de coworking i un espai polivalent perquè entitats i ciutadania puguin desenvolupar les seves activitats. La proposta també inclou una actuació d'urbanització de l'entorn i de renovació d'alguns elements urbans per tal de millorar la connectivitat del centre cultural tant des de la façana orientada al nucli com la zona de l'església romànica de Sant Valentí. El solar de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil ja és patrimoni municipal. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, ha signat davant de notari l'adquisició de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. La compra del solar i l'edifici existent, segons l'acord amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, s'ha fet per un import de 336.555 euros, quantitat que ha estat subvencionada pel propi Ministeri. L'edifici, des de fa molts anys en desús, es troba situat al carrer Lavern, actualment al polígon industrial de Llevant, en un solar d'una superfície d'uns 2.200 metres quadrats. Romero s'ha mostrat satisfet perquè s'ha arribat al final del procés i Vilafranca rep uns terrenys per equipament públic en una zona ben comunicada i estratègica. Comissions Obreres denuncia atacs a la llibertat sindical de Jové i Camps i convoca una concentració massiva a Sant Sadurní. Comissions ha denunciat a través d'un comunicat els atacs a la llibertat sindical que han tingut lloc a l'empresa penedesenca Jové i Camps. El sindicat ha convocat una concentració massiva a Sant Sadurní contra les sancions imposades a dos treballadors, delegats sindicals a l'empresa. La secció sindical de Comissions de Jové i Camps ha denunciat enèrgicament aquest nou atac a la llibertat sindical. Consideren que les sancions imposades per aquesta empresa del sector del cava, participada en un 76% pel capital de la família Grífols, són totalment desproporcionades pels fets imputables i del tot arbitràries. Davant d'aquesta situació, Comissió Obreres d'Indústria convoca una concentració de treballadors del sector del cava en suport als dos sancionats, que es preveu massiva. Serà avui, d'una a dues del migdia, davant de la seu de Jové i Camps a Sant Sadurní. La Transhumant d'enguany a la Bisbal es farà sense el ramat d'ovelles. La ruta pels antics camins ramaders del Penedès se celebrarà el dimecres 1 de maig amb tres recorreguts diferents. L'Ajuntament de la Bisbal ha presentat l'edició d'enguany de la Transhumant, una ruta pels antics camins de ramaders del Penedès, que tindrà lloc l'1 de maig. El responsable de l'organització de l'esdeveniment, Ramon Prat, va relatar que el principal motiu del canvi ha estat no poder comptar amb un ramat. Amb tot, l'activitat continua tenint el rerefons turístic i de descoberta de l'entorn. És un producte turístic on rememoren i recuperen els antics camins ramaders de la Bisbal, el massís de Bonastre i de Mas Llorenç, comentava Prat.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 2:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada 15 dies passa per la nostra roda d'alcaldes un dels batlles penedesencs i avui és el torn de César Herraiz, alcalde d'Avinyonet del Penedès. Anem a buscar aquesta conversa fins als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
El que ens acompanya ja des de l'altra banda del fil telefònic és l'alcalde d'Avinyonet del Penedès, César Herraiz. Molt bon dia, com estem?
Què hi ha? Bon dia, molt bon dia.
Primera pregunta, pregunta obligada. Fa ja uns mesos d'aquestes eleccions municipals, ja de l'any passat, encara no portem un any, però ja gairebé. Com està anant? Quin balanç fas de tots aquests mesos?
Jo, personalment i a nivell d'Ajuntament, molt positius, molt positius. Hem estat capaços de... Vam renovar les eleccions amb un 70% de la confiança de la gent. Teníem un programa electoral que realment l'any passat ja vam complir quasi el 90%, era molt, molt realista. Tenim el finançament per fer-ho, tenim els regidors per fer-ho, tenim l'equip municipal per fer-ho. Vull dir que, honestament, jo pensava, no pensava que sigués... que sigués tan rodó, que la cosa no és tan rodó com va anar ara, com està anant.
En les últimes setmanes, César, s'han presentat ja algunes cosetes. Per exemple, aquest projecte de la piscina i les dues pistes de pàdel amb l'aportació d'aquests 650.000 euros de la Diputació de Barcelona.
Exacte. Sí, això és un projecte que ja vam començar la legislatura passada, amb la qual vam fer el camp de futbol d'herba. Allò va ser la primera fase, ara estem fent la fase 2, tal com ens vam comprometre, que era la piscina i el pàdel, i si no passa res hi haurà dues fases més, la fase 3 que seran vestidors i la zona exterior, tot el que és l'organització de la zona exterior, i la fase 4 que seria la de fer un gimnàs.
Mm-hmm. Aprofito també per preguntar-te pels 1.000 anys de la primera referència documental que hi ha del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs. Justament aquest mes de març s'ha celebrat aquests 1.000 anys.
Sí, sí, va ser el dissabte passat, em sembla que va ser el... Deus, no sé si va ser el dissabte passat, el dia 9, em sembla, el passat anterior... que es va trobar que la primera documentació escrita que trobem que faci referència al monestir era el 9 de març del 2024, és a dir, que fa 1.000 anys. A partir d'aquí hem activat tota una sèrie de coses a treballar, hem creat una comissió que està que hi ha gent de tots els àmbits, hi ha gent dels veïns, hi ha gent dels tècnics municipals, hi ha historiadors, hi ha arqueòlegs... És a dir, tota la gent involucrada i que té capacitat i coneixement per poder opinar i poder treballar pel monestir, estem allà dins i estem preparant uns actes del mil·lenni, que diem, que si no passa res duraran de festa major, duraran tot l'any.
Aquest monestir romànic de Sant Sebastià dels Gorgs, César, és monument declarat bé cultural d'interès nacional.
És un bicil, l'última actuació ja va ser fa un parell de mesos que vam anunciar una inversió superior als 450.000 euros amb dues actuacions importantíssimes. Una és de l'estructura de baix, dels fonaments d'estructura, de fiançar l'estructura, i l'altra d'interior, de tota una sèrie d'escletxes que han sortit de reparació. Estem treballant ara ja amb la Generalitat per poder ficar els projectes i ficar-ho tot en solfa i poder fer les actuacions.
Aprofito també per preguntar-te pel Microbi 2024. Segurament és un dels grans esdeveniments que teniu a Avinyonet. Enguany, del 12 d'abril fins al 25 de maig, tindreu aquesta celebració que any rere any ha anat agafant molta embranzida i ha anat creixent força.
Sí, o sigui, vam passar el batxe que va passar tothom de la Covid, que ja es va inventar una mica. A partir de la Covid vam començar un altre cop a engegar les màquines. L'any passat va ser un èxit de gent d'assistència rotund i aquest any volem mantenir aquell èxit o inclús millorar-lo, perquè s'estan fent actes a tot el municipi, a tots els pobles, de tot tipus d'actes, que penso que acabarem després, al final de tot s'acaba amb l'AVA, amb el grup AVA Revival, que sabem que porta molta gent, que serà el colofon a un microbi que esperem que sigui espectacular.
I al final és el moment idoni, no?, per barrejar, per maridar el producte estrella de la terra amb el territori, no?
La clau, jo sempre he dit que el problema que tenim els catalans és que no ens creiem lo bons que som. Jo penso que el microbi és un altre dels actes que fem a Avinyonet, un altre dels actes que es fan al Penedès com el Ressón, un altre dels actes que es fan a molts dels municipis, però que hem de ser capaços de creure'ns que som bons, que fem les coses bé i vendre-les. Aquesta és la clau de tota la història. El Microbi es va obrir fa 8 o 10 anys, no recordo exactament quan, per donar oportunitat a aquells petits cellers locals que no tenien la projecció o les capacitats de poder sortir al mercat. Es va començar i ha sigut un creixement brutal i un recolzament molt fort de tots els petits cellers, d'assistència i de reconeixement a nivell de Catalunya, perquè ve gent de tot arreu.
Feies esment ara també del Ressons Penedès, del 2 al 5 de maig. A Avinyonet també farà parada el Ressons.
També farà parada el Ressons Penedès, com hem parlat al Consell Comarcal alguna vegada. És un tema de creure, és un tema que va en línia amb el que us he dit. Hem de ser capaços de creure que som bons i que fem les coses bé. I el Ressons Penedès el que fa és donar publicitat a tot Catalunya del nostre Penedès. O sigui, moltes vegades busquem maneres per intentar vendre el nostre entorn d'una manera sostenible. Jo penso que el Ressons Penedès és una de les eines que tenim per realment potenciar i fer conèixer el Penedès arreu del país.
César, a banda d'aquests projectes que hem anat comentant, quins altres teniu de cara a aquest 2024?
Bueno, aquí, de cara al 2024-2025, que són els projectes, tenim 142 projectes a treballar, dels quals hi ha tipus, petits, grans i mitjans. La gran, per suposat, el gran projecte és tota la zona esportiva, perquè realment esperem que sigui el punt d'unió dels 7 municipis que tenim a Avinyonet del Penedès i un punt d'unió de qualitat, però tenim projectes a tots els nuclis. Fora d'aquests projectes que estem parlant, tenim diverses coses que volem treballar i que ens estem esforçant. Primer, reduir l'atur, o sigui, estem buscant de com treure-li suc al polígon, al petit polígon que tenim a Avinyonet, per realment poder arribar a un atur que pogués ser zero, portant noves empreses que puguin integrar i siguin sostenibles amb tot l'entorn penedesenc, treballar amb el tema de CADES. CADES va ser un tema que el vam agafar des del primer moment. CADES, sabeu tots, és l'alcolera que finalitza el procés vitivinícola del Penedès i que ha millorat molt, però encara acabem de polir algunes coses perquè realment no tingui cap impacte mediambiental ni amb l'entorn ni amb la gent. I bàsicament aquests serien els tres projectes: el mediambiental, sostenible, el tema de l'atur i el tema de la zona esportiva.
No sé si el fet de tenir aquests 7 municipis que comentaves és un repte extra.
És un repte extra, però és una satisfacció extra. És complicat. Hem de ser molt conscients de que si fas una cosa amb un o l'altre s'emprenya, si fas amb l'altre, l'altre es deixa d'emprenyar. Ja sabem com funciona això. Però vull dir, al final, la força d'un municipi és la unió dels pobles. Nosaltres ens hem preocupat, des que estem aquí, d'anar fent coses, que la gent es mogui, que els pobles estiguin units i que hi hagi un municipi que englobi aquests pobles. El municipi de Avinyonet del Penedès, però té 7 nuclis. Tots amb les seves peculiaritats. Però és complexa a vegades, perquè el que no pot fer és replicar el que fas un lloc als 7 llocs, perquè primer financerament no toca i segon que no hi ha, no crec que sigui l'idoni. El que fem és anar compensant els nuclis, que tothom tingui tot, que el benestar de la gent sigui el mateix a tot arreu, que la qualitat de la vida sigui el mateix, que a nivell de carrers i de neteja estiguin tots igual, i llavors anar ficant cireretes per anar unint aquest municipi.
Una d'aquestes cireretes, per exemple, per posar només un exemple, és el Microbi, no?, que es desplaça per aquests nuclis.
El Microbi va començar com una fira local del nucli de l'Arboçà, que se l'ha fet seu, que aquí és el meu reconeixement a la gent de l'Arboçà, perquè el Microbi se l'han fet seu i realment hi ha diferència. Però clar, vam aprofitar aquesta inèrcia per integrar tot el municipi. Al final, el Microbi sí que és la fira dels petits cellers que la gent veu a l'Arboçà, però són 10, 12 o 15 actes que fem a tots els pobles del municipi. I realment és part d'aquest Microbi. O sigui, una cosa no té sentit sense l'altra.
Anem a parlar, César, de números, perquè la setmana passada s'anunciava que el pressupost de la Generalitat de Catalunya no tirava endavant. I, per tant, no sé com us afecta o us pot afectar aquest fet des del món local.
El món local... O sigui, que la gent... els ajuntaments depenem de la Diputació. Mm-hmm. Aquesta realitat, agradi sentir-la o no, la Diputació és la que financia i la que aguanta els ajuntaments municipals. Sempre diem que totes les ajudes que vinguin de la Generalitat estan bé, però entenem que la Generalitat els últims anys, si parlem dels 8, 10, 12 anys últims, no en tenen la capacitat de donar suport als ajuntaments que ha pogut tindre la Diputació. També haig de dir que últimament estic veient algunes senyals de que sembla que es pugui reactivar el tema de finançament des de la Generalitat, però hem de ser tots clars i honestos que les diputacions són les que aguanten els ajuntaments del nostre tamany.
Per tant, entenc que des d'Avinyonet poca ressonància, diguem-ne.
No, ressonància no. Si la Generalitat la tenim per quan l'assistem, està allà i ens recolza, però a nivell de finançament ens basem molt amb la Diputació i altres ajudes, FEDERs, Consells mm-hmm. Comarcals, etc. Vull dir, o sigui, la font de finançament, la Generalitat té de treballar encara i té de trobar els recursos per poder tornar a ser aquella Generalitat de fa 20 anys que en parlen els vells alcaldes, que la Generalitat era la que aguantava els ajuntaments.
Això es va anunciar la setmana passada, el mateix dia que després Pedro Sánchez, de fet, anunciava que tampoc tindrem pressupostos al govern central. No sé si això sí que us afecta o continua sense efecte.
Jo arribo a un moment i amb el mal cor que jo ja tota la... O sigui, la puresa de la política municipal, la puresa, perquè aquí al final som 27 alcaldes del Penedès, amb els recursos que tenim i els colors que tenim, treballem per la gent, som molt propers, som el primer contacte de la gent per les queixes, etc. Quan vas pujant de nivells és molt més complexa. La política, jo penso que la política tal com està dissenyada aquest país no ajuda massa. Jo la meva queixa ja no és un tema de pressupostos, sinó és un tema ja de fer. Jo crec que hi ha més política que Sálvame que més la política d'aquella de fer país com es feia abans. Quines són les raons? No ho sé. No ho sé. Però al final el que hi ha és el que tenim. Hi ha una desafecció molt gran a nivell polític i costa molt que la gent jove agafi i entri en política i vegi en política i vulgui implicar-se en la política. Que els pressupostos del Pere Aragonès no tinguin endavant i que els pressupostos del senyor Pedro Sánchez no tinguin endavant, segur que tard o d'hora implica algun lloc.
César, no sé si estaràs d'acord, alguna vegada he parlat amb alguns companys, alcaldes d'altres ajuntaments, i m'han comentat que els ajuntaments són la trinxera de la política.
No, no estic d'acord. L'Ajuntament és els ajuntaments són els fonaments de la política. O sigui, els ajuntaments són els fonaments de la política. És la part que sosté tot el que més. O sigui, a Catalunya som 970 municipis, diria, o ajuntaments, 970 municipis. Això és la base del país. Agradi no sentir-ho. O sigui, això és la base del país. La gent d'aquí, els ajuntaments, els alcaldes, ens dediquem a ajudar la gent. La política no arriba aquí. Jo he sigut president del Consell d'Alcaldes del Penedès, amb 27 alcaldes, amb 6 o 7 colors diferents. Escolta, ens hem ficat d'acord per ajudar el Penedès. Ens hem ficat d'acord 4 o 5 vegades. Això és una cosa que els de dalt haurien d'aprendre. Aquí hi ha molta lluita per poder anar i poder fer, però jo penso que ens oblidem a vegades de que estem aquí per millorar la vida dels nostres veïns, millorar el benestar dels nostres veïns i millorar la qualitat de vida de la gent.
No sé si tens una mica la sensació que els polítics que van pujar haurien de partir de la base del municipalisme.
Bueno, la meva és molt més dura. O sigui, no podria pujar ningú que no hagués passat per una alcaldia. Perquè l'alcaldia al final t'ensenya per què estàs aquí. T'ensenya, t'ajuda a treure el gra de la palla, t'ajuda a dir, escolta, jo és igual, jo sóc del PP, sóc de Convergència, sóc d'Esquerra, sóc socialista, però al final aquest veí jo l'haig d'ajudar. Això t'ajuda, l'alcaldia, el municipalisme, t'ajuda a tocar de peus a terra i entendre les raons per què estem aquí. si no tens aquesta visió, no tens aquest background, llavors pots fer volar coloms, però mai tens aquella connexió que tenim els alcaldes amb la gent. Jo sempre he dit una cosa i l'he dit mil vegades. Tu pots fer el que vulguis. Un alcalde pot fer el que vulguis, pot dir el que vulguis, pot arreglar el que vulgui, però serà recordat per com ha fet sentir la gent. I jo, les vegades que em sento més recompensat com a alcalde és quan em para un veí pel carrer i em diu «Caram, hòstia, heu fet bé aquesta feina». O «Escolta'm, allò que em vas dir ho vas fer». Això és la recompensa que tenim. Això a grans nivells no passa.
César, m'agradaria acabar aquests minutets finals parlant d'una de les problemàtiques més grans que tenim a dia d'avui, no només aquí al territori del Penedès, sinó com a problemàtica de país, que és la sequera. No sé com l'esteu vivint en un territori com és el nostre, el Penedès, eminentment agrícola.
La sequera és un problema, i és un problema de veritat. Aquí a Avinyonet, a dia d'avui, si no estic mal equivocat, l'última estadística em sembla que rondàvem els 189 litres per habitant, incloent-ho tot, empreses, o sigui que és un ratio correcte, jo diria que som els quart o cinquès del Penedès que consumim menys aigua. Però dit això, hi ha un problema, podem anar consumint menys aigua, però al final no hi ha aigua. Els embassaments estan al 10 o al 15% i les perspectives meteorològiques de ploure no hi són. A partir d'aquí hem de reestructurar la manera d'entendre que tenim el territori. Les vinyes estan patint, la gent ha de tindre restriccions d'aigua i algun dia hi haurà talls d'aigua. Aquí, la nostra força és il·lustrar i informar i intentar fer veure a la gent que el consum de l'aigua és que l'aigua és un bé escàs. Aquesta jo penso que és la cosa més important que tenim al nostre abast com a alcalde. Si jo sigués el president de la Generalitat, tal com està avui, jo no estaria discutint com estan discutint si això o si allò. Hi hauria d'haver ja 3 o 4 o 5 plantes dessalinitzadores treballant per poder preparar-nos pel futur. Perquè no és un tema puntual el tema de la sequera, un tema que passi d'avui per demà. Em sembla que anem cap aquí, anem a territoris o anys secs on l'aigua serà important, doncs ens hem de preparar. No per cada hagin caigut 40 litres per metro quadrat i ja tothom s'oblida de la sequera. No, l'aigua és un bé escàs, és un bé preuat, no li hem donat importància perquè obres el grifo i cau l'aigua i caben 10 litres, 15 o 40, si tinguéssim d'anar a buscar l'aigua al pou com abans amb una galleda per fer-ho, veuríem que no gastaríem tanta aigua, i estic parlant en general de tots. El discurs aquest, que no, que el problema són les piscines, el problema no. El problema jo no considero que el problema siguin les piscines. El problema és el consum brutal d'aigua. Quan tu parles que una persona gasta 200 litres d'aigua, la primera, totes les persones que he parlat et diuen que no, que mai. Però quan fas els càlculs, te n'adones que sí. Hem d'entendre l'aigua quasi com si sigués la gasolina. És un bé preuat.
Cal fer aquesta pedagogia, com bé comentes, i ha vingut per quedar-se aquesta sequera. Recordem que segurament n'estem parlant moltíssim durant aquest 2024 i també durant el 2023, però és que portem 3 anys de sequera, no ens n'oblidem.
Portem 3 anys de sequera i això ho està patint les nostres vinyes, ho està patint el Penedès. I com es pot revertir? Home, jo no penso que hi hagi capacitat d'aigua per poder regar tot el Penedès. No com parlo del Penedès de Catalunya o Espanya, l'aigua és la que hi ha i l'aigua s'haurà de prioritzar primer la gent. Però és que no hi ha aigua, no plou. Aquí al Penedès són 3 anys. Jo diria quasi 1.000 dies o 1.200 dies que no ha plogut com Déu mana. Clar, al final les vinyes ho noten. Què està passant ara? Que parlem amb els pagesos i tots realment tenen un problema perquè ja no és un tema de que no hi hagi vi o que no hi hagin raïms. És que s'està morint la planta, perquè la planta no té capacitat d'hidratar-se de cap manera. No hi ha aigua al subsol de les vinyes. Com s'arregla això? Pues aquí tenim un problema, i un problema gran.
César, ha estat un veritable plaer conversar durant aquests minuts, apropar-nos a la realitat de Avinyonet i parlar de temes tan i tan importants com aquests minutets finals que hem dedicat a la sequera. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui al Penedès en Xarxa i fins la propera.
Mil gràcies a vosaltres. Adéu.
Ritme de jazz, així sona aquesta versió que ens proposen Laura Simó i Nito Figueres de Lucy in the Sky with Diamonds. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green. A towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Down to a bridge by the fountain where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drive past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore waiting to take you away. Climb in the bag with your head in the clouds and your gun. Yourself.